Senyor Sentís, per què li va interessar el dret i no una altra carrera, per exemple?
Per la meva incapacitat per les matemàtiques. Me la suspenien, doncs, en el batxillerat gairebé cada any. De manera que m'acabava aprenent de memòria les demostracions de geometria i de trigonometria, i la meva, diguéssim, nulitat era palesa. I, en canvi, aprenia bé les assignatures relacionades amb l'humanisme, que en diem sempre, no? Doncs tot el que fos, i fes referència a geografia, història i filosofia i dret natural, etc.
I per què va fer incursions en el camp del periodisme sent ja molt jove? Què sentia?
Bé, jo tenia ganes d'escriure, però no precisament notícies, ni tampoc pensava exactament en els diaris, però sí que tenia afició, primer com a lector i després com a ganes d'escriure. I bé, formàvem un grup d'amics, entre els quals hi havia en Josep Maria Lladó Figueres, que tu has conegut prou bé. I aleshores en Lladó em portava uns 3 anys, i quan érem a la universitat, aleshores ell portava la secció universitària de la publicitat. En un cert moment va anar a Madrid perquè un ministre aleshores el va demanar com a secretari. En Lladó Figueres tenia, més de ser periodista, tenia la facultat de ser molt ràpid en la concepció i escriure a màquina i ser un home molt fidel i molt treballador. Total, que l'anar-se'n a Madrid em va dir: si vas per allà a la publicitat, ten en compte que jo me'n vaig i que quedarà aquest lloc lliure. I vaig anar i vaig negociar, i aleshores estava en el tercer de dret i vaig agafar aquesta secció, que llavors era important, perquè la vida universitària de Barcelona, encara que relativament reduïda, era seguida per molta gent. Molta gent, me refereixo, que no eren universitaris, però que ho havien estat. I els hi quedava un cert sentimentalisme i una certa afició pels anys que havien passat a la universitat. Hi havia molts lectors que eren grans, però que ho llegien.
Per la gent jove, per què es deia la publicitat? Els pot sorprendre?
No.
Un diari que s'encapçalés com la publicitat.
Bé, abans...
Una qüestió que sembla renyida amb l'informador.
Sí, perquè és ara que s'ha depurat més aquesta diferència entre la publicitat en un diari i la part periodística informativa del contingut. Però aleshores no era tan així. I primer se'n deia La Publicidad, en castellà. I era un diari que pertanyia a un navier, un consignatari de vaixells, que durant la guerra es veu que havia fet molts diners, la Guerra Mundial Primera, 14-18, i aleshores, doncs, des del port de Barcelona exercia un comerç molt actiu i tenia diners. I fer un diari era barat, aleshores. El paper valia molt poc, no com ara que val tant, i després els periodistes eren mig aficionats o gent que treballaven a mig temps, de manera que es podia un pagar el luxe de tenir un diari. I aleshores va tenir aquest nom, La Publicitat, que en definitiva també vol dir publicar. I aleshores, després, a aquest home no li van anar bé els negocis acabada la guerra o avançat el temps de la postguerra, i aleshores van comprar distintes persones capitanejades per un gran advocat i una gran personalitat de Barcelona que es deia Amadeu Hurtado. Aleshores aquest diari va caure o va anar cap al camí del catalanisme, i una mica el catalanisme republicà, perquè en aquell moment el catalanisme no havia estat republicà abans, amb la Lliga no, era vagament monàrquic des de les bases de Manresa del segle passat, però el fet de la dictadura del Primo de Rivera i el fet que el rei es prestés a la dictadura o s'hi trobés bé o no l'acabés, doncs va fer que hi hagués aleshores molta part de l'opinió que es va decantar cap a fórmula, una aspiració republicana.
Al llarg de la nit tenim molts convidats, uns en directe, altres enregistrats per raons horàries. Aquesta hora de la nit a molts no els va bé. Toni Huguet ha enregistrat, a preguntes de Marta Blanco, unes paraules d'un bon amic de vostè, que viu a Perpinyà i es diu Pierre Rosas. Endavant, gravació.
Bona nit, senyor Pierre Rosas.
Bona nit, a vostè.
Què ens podria dir dels primers anys de coneixença amb en Carles Sentís?
Jo he conegut el senyor Sentís a París. Quan era a París, parlava sempre del futur dels vins catalans fa temps, hi ha 40 o 45 anys, menys o menys. I jo l'havia conegut a través del seu germà, que era el Lluís Sentís, que era un amic del meu pare, que havia fet junts la Copa de Pirineus de rugbi, perquè ell era president del rugbi de Barcelona, de la regió de Barcelona, Catalunya, i el meu pare de la regió de Perpinyà. Bé, i després l'he vist a Barcelona, perquè jo era delegat de la Cambra de Comerç i de diferent associació comercial a través d'una reunió que hem tingut sota l'iniciativa del senyor Batista Roque, on hi havia el diputat Artur Conte, el diputat Lluc, no era pas diputat, el senyor Lluc, que era economista, Ramon Trias Vargas. Bé, i després jo tenia la responsabilitat de les esferes comercials a l'any 70 per plantejar les accions entre les dues Catalunya. El senyor Sentís, sempre al BM, he tingut l'ocasió d'Albert-ho sovint, i és ell que m'havia presentat Jaume Miravilles, que era de Figuera, i no sabia que ha estat un gran amic del meu tio, que era metge, que és mort en l'any 49, i m'ha presentat també el senyor Dalí. Bé, el senyor Sentís volia desenvolupar tot això, el tema català, a través del punt de vista comercial i industrial, i és ell que m'ha presentat el senyor Valls Taverner, que ha fet després una fàbrica a Serret. I crec que el senyor Sentís sempre m'ha dit, escolta, cal fer coses amb Barcelona, Barcelona. I quan el senyor Sentís, l'any 77, ha vingut a veure a la Cambra de Comerç per me dir, amb Jordi Pujol, voldrien fer la reunió a la Cambra de Comerç per Tarradell, i jo he fet el màximum. I sabia que era un home clau entre els uns i els altres. Era un amic d'en Suárez, era un amic d'en Tarradellas, era un amic de tothom, i ha tingut una posició molt important per organitzar això, la Catalunya Nova.
Doncs, senyor Rosas, moltes gràcies per haver-nos atès aquesta trucada.
Sí.
I que vagi molt bé.
Molt bé, i gràcies.
Bona nit.
Gràcies per vos.
Un bon document. Està vostè d'acord amb tot el que ha dit el seu amic Pierre Rosas?
Sí, i a més fa bonic sentir o escoltar l'accent del Rosselló, que és un català molt bo, però amb un accent diferent del nostre. No obstant, jo crec que és ells que el parlen millor que nosaltres, perquè el català ve del Rosselló. La primera vegada que apareix una mica definit l'idioma és justament a Rosselló. La primera vegada que hi ha un text eclesiàstic, que diuen això ja no és l'occità, això és el català, això es produeix al Rosselló. De manera que tots venim d'allà.
Records que té, senyor Sentís, del general de Gaulle, gran personatge, suposem?
Sí.
El filmota, suposem, aquí sobra.
Sí, no sobra tant. Si es té en compte que en anglès s'utilitza aquest mateix terme com una seguretat, de vegades, I suppose, i llavors volen dir que estan segurs. De manera que el general de Gaulle recordo molt bé quan el vaig conèixer a Brazzaville, que ara se n'ha tornat a parlar justament perquè Brazzaville, el Congo ex-francès, i avui Congo-Brazzaville, doncs està al costat del Kinshasa, a l'altre cantó del riu Congo, que és molt, molt ample, de lo que se'n deia Zaire i avui se'n diu Congo, de manera que, com veiem, és un terreny molt mogut, com les sorres que es mouen. I aleshores, en aquell moment, era el lloc que va escollir el de Gaulle per arrencar cap al nord i fer la reconquesta i portar tropes que ajudessin a la liberació de França. I aquestes tropes, en gran part, eren de nadius d'allà, eren gent del Senegal i gent del Congo, per tant, negres, als quals ell els va prometre que després de la guerra hi hauria, doncs, el final del colonialisme i la independència. Com va complir el de Gaulle? Per damunt del que després va passar a Argèlia, que va ser diferent, i fins i tot al Marroc. Però el que volia dir és que estava en un camp de futbol, en un petit camp de futbol que hi ha allà, i aleshores el ministre d'Informació, que m'havia invitat a anar allà, doncs em va dir, ara és el moment de poder-li presentar al general de Gaulle, que està a la llotja, una llotja, amb una mena de rodors que hi havia a la tribuna. I el general de Gaulle era llavors naturalment tan alt com sempre, però prim, que després es va engreixar. I tenia un cigarreta que li penjava del llavi, com molts francesos acostumaven a tenir un cigarret penjat. I aleshores li va dir qui era, i bueno, canviar unes paraules. I vaig veure com un home molt, com un home molt, molt trist. I llavors les seves circumstàncies eren molt difícils, i aleshores doncs, aquest home no estava per frivolitats, i simplement doncs, vam parlar un moment de lo que jo estava disposat a fer allí i a quedar-me i tal, de manera que després el vaig anar veient, i algú m'ha dit, oh, tu eres molt amic del De Gaulle. No, no, ell em coneixia, sabia qui era, i ja prou, perquè després vam estar mesos fins al desembarc a Europa, i després vaig estar, com m'ha dit molt bé en Joan Armengol abans, doncs, de corresponsal a París, de diferents diaris, i aleshores ens vam tornar a veure. Però no vaig tenir cap amistat, sinó un coneixement, i ja, ja és molt, perquè és que el De Gaulle era un home molt, molt eixut, molt distant, i els seus amics en tenia molt pocs. Eren els de la seva infantesa o els dels seus companys de carrera militar, però no crec que en tingués d'altres pròpiament dits.